Hola, molt bon dia. Benvingudes una setmana més a Cada Dia és 8M. Avui dedicarem el programa a les dones de la mar del nostre poble per reivindicar el seu paper, perquè personalment que la mar té nom de dona i a la cala més, perquè no s'entendria la cala sense el seu port, ni les barques, ni les xarxes, ni el varadero, però tampoc sense les seues remendadores, les dones que venien la merulla, les dones que feien vida al moll. La dona calera, filla única de pescadors, jo mateixa vinc d'una família de pescadores, mon pare tenia la barca del casero, los avis la torrovisca, sí que ja vinc de família marinera i m'he fet gran al moll. I avui amb nosaltres tenim a dones de la mar, de diferents àmbits i de diferents edats, però totes elles amb un vincle especial, són dones que d'una manera o una altra han estat vinculades a la mar. Us presento a la Montse Cateura Solans, a l'Ariana Gazzani Martí, a la Pili Blai Miguel i a l'Aurora Requena Gutiérrez. Benvingudes.
Gràcies.
Hola.
Moltes gràcies.
Va, començarem per la Montse Cateura, que treballa a l'Escola Nàutico-Pesquera de la Malla de Mar, i porta, però a l'àrea de pesca. Quina és la teua feina?
A veure, és complicat, perquè jo vaig arribar aquí a l'Escola Nàutico-Pesquera fa 8 anys, i he passat per diversos departaments, sempre a l'àrea de pesca. L'Escola Nàutico-Pesquera, a veure, és un organisme dependent de la Generalitat, Departament de Pesca, tot i que està dividida en ensenyament, on se fan els cicles formatius, després ja tindrem alguna experiència sobre això, i la part de pesca, que diguéssim que és, per una banda, tant la gent que es vol traure un títol de nàutica d'esbarjo, com les persones que volen traure's un títol per treballar a la mar, que no han passat pel cicle formatiu, per exemple els mariners pescadors, sí, com gent que també treballa a la mar obtenint títols de marina mercant.
Però et fas un paper també de... o sigui, tu treballes en el foment de la visibilització de les dones en el sector marítim.
Sí, a part dels tràmits...
A part de tots els tràmits...
Clar, a veure, estem a l'administració, no?
Estàs administració, però...
Comencem per l'administració. L'administració és fer tràmits, és l'experiència i tot això. Però sí que és veritat que des de l'escola ja fa temps que hi ha un interès important per visibilitzar la dona dins del sector. S'han portat iniciatives a terme. Es va portar, per exemple, l'any 2019...
La Fira de la Mar, no?
Exacte, el Dia Mundial de la Gent de Mar, que està dedicada a la dona. Venia des de l'Organització Marítima Internacional i l'escola es va afegir, amb la participació de Plàncton, per exemple, la participació de la mateixa confraria, van participar diferents persones... I aquí van mobilitzar unes 120 persones. Aquella jornada el 60% eren dones, perquè la voluntat era que fos tot dones, però ja al final vam dir algun home que podia entrar. El que sí que és important és que són molt poques dones, i per tant aquestes accions de visibilització són molt importants, perquè és el que has dit tu, remendadores, dones que porten la comptabilitat, per exemple, dels pescadors, que estan a casa treballant, feines que no s'han vist mai i que, en canvi, sense elles la pesca, per exemple, no existiria. I a nivell de marina mercant, jo, per exemple, de lo que estic molt contenta és que tant la capitana de la Capitania de Tarragona com la inspectora que vigila els cursos que fem són dones. I dius... Ostres,
és impensable,
clar, no? I jo, per exemple, que gestionava, hem canviat una mica la feina, però gestionava tots els cursos que es fan al llarg del litoral català, doncs també és una dona, i aleshores, bueno, jo diria que es fa d'una altra manera, no voldria parlar de sensibilitats i aquestes coses, perquè tampoc no me les crec massa, però sí que és veritat que són molt més resolutives.
Penseu que el paper de la dona al món de la mar cada vegada és més visible, com diu la Montse, o encara falta que vi?
No, jo no he dit que sigui visible, dic que estem treballant per la visibilitat.
Estamos trabajando en
ello. Estamos en ello.
Què trobeu, Aurora?
Doncs estava jo reflexionant mentre sentia la Montse. Bueno, ja, per exemple, que jo vinc del món de la ciència, doncs, per exemple, en ciència... En ciència marina hi ha bastantes dones, en biologia, per exemple, ambientals, químiques, ciències del mar. Sí que són carreres que el que són les ciències de la vida, no? Sí que s'engloben en aquest baixot, aquest nom, aquest tipus de carreres. Sí que és veritat que hi ha moltes investigadores dones i veus barcos plens de barcos, no? Buques oceanogràfics, i veus que hi ha molta dona que està pujant, que estan fent les seves les seves tesis, els seus treballs de fin de màster, o fins i tot que són tècniques o investigadores que es dediquen a la mar, o sigui, a estudiar la mar. El problema, com molt bé, ver aquestes les institucions tipus universitats o centres de recerca, el problema ve sempre en els puestos més amunt, no? Els càrrecs més de, diguem-ne, d'organització, per dir-lo així, de poder, doncs que ahí encara es nota que tot aquest gruix de dones que comencen a estudiar en les ciències del mar es van caient i no arriben en aquests càrrecs, no? De fet, està com superestudiat aquest fenomen, no? Hi ha diversos trams dins de la carrera investigadora d'una dona en la que van caient, doncs, el tram de conciliació amb la maternitat, no? Que igual, això passa a jornades partides, i clar, en jornades partides, parcials, amb això, no, clar, no pots arribar a segons quins càrrecs, no? Que necessiten més dedicació. I sí que això és molt curiós, aquest gruix molt bèstia de dones, que en alguns casos és superior en algunes carreres, en les carreres tècniques encara no tant, però en les que són de ciències de la vida, diguem que sí, no arriben a aquests càrrecs de més poder i de decisions, clar.
Te'n recordes quan van estar a l'Eli, que també va dir que el seu càrrec havia molt poques dones pel mateix que has dit tu, però ells fan xerrades als instituts per a que les noies que volen ser, com era, l'Eila, ten tècnic... tècniques i així que tinguin, que saben que poden arribar en un càrrec així, saps? Que no, només cal conformar-se en això, que poden arribar on te vulguin. Trobo que també necessita una mica més de...
Sí, i bueno, i entendrà que si en alguns casos és el fet de la maternitat el que talla aquestes carreres, entendrà que la maternitat no és només... Els cuidados no només venen per part de les dones, no? I això sí que és un canvi global que hem de fer entre tots, perquè si no empuixem així i suportem entre tots la criança, pues, acabarà passant sempre el mateix, no?
L'Ariadna, a veure, jo segueixo el que em va dir l'altre dia, ¿vale? Perquè vaig explicar, d'ella té 21 anys.
21.
Diu, es va graduar al març de grau superior de transport marítim i pesca d'altura, que després d'un any d'embarc l'acreditarà a ser la primera oficial de vaixells de pesca mercant o iots de fins a 1.600 tones, no? O GT.
GTs, sí.
El 2019 va estar de marinera júnior en un iot de 92 peus durant 4 mesos. Ara està treballant al Tunacat, de marinera... a les piscines d'aquicultura Balfegó, i al setembre comença la Universitat de Cádiz, on farà nàutica i transport marítim, títol del qual, després de les seues respectives 3 anys de pràctiques, l'acreditarà per ser pilot de la mercant que em dona mando a vaixells mercants dedicats a qualsevol tipus de navegació sense limitació. Deies, ara vas i no casques. 21 anys. A veure, m'expliquem-nos això, i perquè no hi ha noies de la teua edat que es dediquen a aquest tipus de coses, perquè...
Sí, és una mica complicat, és a dir, jo vaig començar el món de la mar, per així dir-ho, sent monitora de motor d'aigua al port de Calafat. I, bueno, vaig començar a fer uns estudis que no em van agradar i un dia jo així mig malament, ma mare em va dir, per què no t'apuntes a la nàutica? I vaig dir, ostres, la mar al final sempre ha sigut la meva passió i dic, per què no fer de la meva passió, pues, el meu futur també, no? El meu futur laboral. I, bueno, doncs vam estar mirant i això, i vaig poder fer el grau superior a l'escola nàutica. Ara estic fent les hores d'embarque. I l'any que ve, doncs cap a Cádiz, a continuar estudiant, a fer la carrera allí.
Molt bé.
I ja està.
Bueno, això era impensable, que una dona fies això o estudies això fa, doncs, quan jo vaig acabar els estudis, era impensable, fa... 20 anys, potser? O més?
Encara no som moltes dones. O sigui, no, a l'escola nàutica, l'any que jo vaig començar, érem 7 noies. I és, o sigui, el 2019, que vaig començar jo, érem 7 noies. I ara, aquest any, han començat, crec, que érem en total unes 19 noies.
Bueno.
Que vulguis o no, pues ja dius, ostres, és una miqueta una evolució, no?
Pili, la Pili, Blai, Miquel... és pescadora, o va ser pescadora, és filla del nostre poble, o veïna del nostre poble. A veure, explica'm com va anar això de fer-te pescadora.
De rebot.
Com va ser, a veure?
Pues, senzillament, mon fill estava estudiant, feia classes nocturnes a Tortosa, i de dia anava a la mar amb son pare. I un bon dia el van anar a buscar un per a treballar en una fàbrica de Tortosa, de cremalleres japoneses, i van demanar pues, un que entengués de màquines i de soldadura, i era el que ell feia. i li van dir que començava l'endemà.
I vas tindre que embarcar-te tu? Així va ser d'un dia per l'altre?
Pràcticament, perquè jo estava treballant a casa de la teua tieta. I va dir, papa, però com tinc que començar demà a la mar? Sí, demà a la fàbrica, sí, demà hem d'anar a la mar. I son pare li va dir, tu has de seguir el teu camí.
Bueno.
I per mi no t'amoïnies. I jo li vaig dir, m'embarco jo, perquè jo l'any 82 me vaig treure competència marinera i carnet de conduir.
Molt bé.
I així va ser. Me vaig embarcar. Estranyament me va agradar moltíssim, perquè la cosa és que jo no volia casar mai en un pescador. Perquè quan jo era petita, la mar se passava molta necessitat. I en mal temps jo veia ma mare amb quatre filles en aquell mal temps i no es guanyava. Perquè això també és història del poble nostre.
Sí, 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 i tant.
I jo de menudeta sempre deia, jo no em casaré mai en un pescador.
I pim.
No.
No?
Vaig festejar en un paleta.
Ah.
Me vaig casar en un camionero. Que després se va fer pescador i vaig acabar anant a la mar jo.
Amb ell. I com compaginaves casa i barca? Perquè a part d'anar a la mar, a casa també hi ha feina.
Sí.
Com però, ho fes, això?
Abans d'anar a casa anava a fer feines, encara. Quan venia de la mar, m'anava a fer feines a les cases.
Home,
perquè no me les volia deixar, però va arribar un moment que el meu cos no podia aguantar.
Però devia ser divertit, perquè quan preparaves la mañana devies fer la teua i la del teu home.
I la de mon fill per emportar-se.
Per emportar.
Perquè cada dia jo m'emportava el menjar fet de casa.
Quan vas començar?
Pues no ho sé. És que no me'n recordo, fa...
Els 80 has dit, més o menys?
16, 17, 18 anys.
Molt bé.
Quan vaig plegar...
Quan vas plegar. Val. I això que has dit abans, que eres l'única dona marinera en rol des de...
Bueno,
com era?
Bueno,
explica'm això, que
aviam,
abans no ho he entès.
Aquí al poble hem de reconèixer que van haver moltes dones que es van treure la competència marinera.
Sí. Uh-huh.
Això ho hem de tindre en compte, que van estudiar...
I es feia el pòsit, no, abans?
No, aquí a l'Ajuntament ho van fer, en aquell temps. I van haver moltes dones que ho van estudiar i s'ho van treure.
Jo no sabia, veus?
Sí, moltes. Si vols que te n'anomeni alguna, te'n puc anomenar, però moltes se ho van traure. El que passa és que d'anar el que és a la mar a feinejar, a treballar, no a prendre el sol,
yeah,
o ajudar a passar la xarxa, donar de dalt a la seguretat social i el rol i tot legalitzat, anava jo. Molt a gust. Molt de companyerisme, això sempre ho haig de dir, eh? Amb els homes no vaig tindre mai cap problema.
Molt bé.
Mai. Jo no sé si vaig tindre sort, és que els homes de la cala són molt considerats. Però jo no vaig tindre cap problema.
Era una feina dura? Perquè una feina de pescador és dura.
Sí, anàvem al rastell, i a l'hora de xorrar era pesat, i a l'hora de pujar els rastells dalt... Ja t'he dit abans que el que me penja baix del braç abans era un bíceps. Que ara ja no està. Estava forta com un ferro.
Ho tornaries a fer ara?
Oi, sempre.
Ah, sí, vas xalar, doncs.
No, és que xalés, és que era una feina molt agraïda. És que la mare és molt agraïda. La mar, com t'ho diré jo?
Jo
és que la mar te l'estimes.
Bueno, aquí s'estima.
És la nostra vida.
Jo tots crec que vinim... Per lo menos jo el que sento que vinc d'aquí, que sempre m'he criat al moll, amb filams, amb els veïns, a córrer damunt de les xàrcies, o anar a buscar... No ho sé, ho veig una cosa natural, trobo que no podria viure en un altre lloc que no fos un poble que tingués mar, el que parlem l'altre dia amb la Montse, perquè m'hi sento identificada moltíssim. Per exemple, la generació de ma filla ja no ha jugat al moll. Ella pot ser 5 ara, o no ha jugat al moll.
Jo al varadero.
Al varadero, jo al varadero. Ara mon pare encara d'allò tenia la barca, al varadero, i a córrer per allí entre aquells ferros, que a perill de trencar-te qualsevol cama, però jo allí plena d'allò groc, o de petroli, de pudor peix. I ara, per exemple, els xiquets que pugen ara trobo que no ho tindran, això. I és molt xulo, que no, anar a veure les remendadores com estaven estirades en terra, remendant...
No es pot pescar dins del moll. Els crios abans anaven a buscar crancs, a pescar roquets, a buscar en els salabres si agafaven un polp.
Ara
I
no.
Si no l'agafaven en els salabres, se'l tiraven a la mar per agafar-lo. Tot això avui dia és que...
És impossible.
La mar ara hi ha tantes normes i tantes limitacions. Unes són bones i les altres aparten de la mar.
Abans, la Montse, allò que ha dit que havien, cada vegada hi ha més dones comptables que porten la comptabilitat de la barca, que són més armadores, vaig parlar amb una que es diu Meritxell Colomines Gálvez, que també és del poble, que ella és armadora de la barca Tomàs de Castellano, i vaig parlar l'altra tarda amb ella i mos va dir això.
M'encarrego principalment de tot el que és tota la gestió comptable i de papers, temes legals,
sí,
de la barca, passant des de les pròpies inspeccions,
sí,
del tema de comptabilitat, de la, dels papers de la cofradia, d'anar a la venda, i més m'encarrego.
A la cofradia vols dir, ai, a la venda vols dir a vendre el peix?
A vendre el peix, bueno, amb suport.
Amb suport tècnic, no?
Sí, o sí, un germà o algo.
Molt bé.
El tema dels diners me l'encarrego jo.
Molt bé.
Com va ser que vas fer cap en un càrrec així?
Fa 4 anys vam desglossar la barca que teníem.
Mm?
A casa havíem moltes ganes de seguir tenint barca, deixar tindre la teua pròpia barca, i com que al desglossar mon pare tenia l'impediment legal que no podia ser amo, vam decidir que ho encapçalés jo. A més, per tema de protecció de dades, agilització de passos legals, si era jo l'amo, doncs jo podia
fer i desfer, a la teva manera.
Sí, fer i desfer.
Molt bé.
No ho tenia així pensat, però bueno, com m'ho van proposar a casa, doncs encantada, i a més, amb possibilitat d'aportar tots els meus coneixements de la carrera a la comptabilitat, encara que sigui petita, però fer un
exprimit
d'una comptabilitat, una barca a vegades és molt, molt petita, és una pime, però exprimir al màxim els meus coneixements per a donar-se a l'empresa.
Com veieu el futur de la dona al món de la mar?
Jo crec que cada dia com que evoluciona més, però també és un món molt complicat per a nosaltres a l'hora de treballar a la mar com a tal, no al port, ni en terra, ni res. Embarcades en un barco.
I tenen un càrrec important.
Correcte. És prou complicat, o almenys des del meu punt de vista, perquè, per exemple, tu ara te vols embarcar en un barco. Sent dona no pots compartir ni camarot, ni bany, ni passillo per arribar a estatals en homes. A conseqüència, clar, si és una dona cada 30 homes, com muntem una barca que una habitació se pugui plena de dones i surti a compte, per així dir-ho. Què fan els armadors de les barques? Pues directament ja...
No contracten dones.
Correcte, ho fan més així. Per exemple, en un barco portuari, jo estic als tunacats i el tunacat 2 ja està adaptat per a dona, perquè ja hi ha dos lavabos.
Molt bé.
Però, clar, si volgués anar en una barca potser de ras o no ho sé, si només hi ha un lavabo, ja no puc anar allí, ja no me poden embarcar, ja no m'accepten.
Ja per llei no et poden embarcar o és perquè no volen...
Per llei, és per llei.
Què penseu?
Preguntes que el futur de la dona a la mar, jo quasi faria la...
Fa repetir el micro.
Ah, el futur de la dona a la mar, jo penso que és quasi una pregunta... A veure, jo la formularia diferent. I el futur de la mar? A segles.
Sí, també.
En aquest cas jo penso que la pesca la tenim morint-se, no hi ha relleu generacional.
Sí.
Jo ho dic pels cursos que fem, perquè...
Sí, totalment.
La gent que ve a fer cursos, molts d'ells no es dediquen a la pesca, es dediquen...
Al lleure, no?
Al lleure, al passatge, el que sigui, però no a la pesca. I després, a nivell de l'exemple teu de mercant, pues, bueno, hi ha tots aquests impediments, hi ha totes les hores que has de fer de mar,
sí,
per poder tenir les titulacions, i per tant jo no sé com un país com el nostre, que bàsicament és un país de costa, doncs tenim totes aquestes dificultats, o sigui, la gent s'ha girat d'esquena, tu dius la mar, jo me l'estimo la mar, i jo penso que sí, i per altra banda els que us dediqueu a la investigació, també no serà aquest país la investigació la fomenti.
Ah, no és dels millors sectors.
Clar, per tant dius, bueno, el futur de la mar. La dona ho té complicat, però sí, penso que la mar està en perill.
En perill totalment.
Totalment, sí.
Ara que has dit això de... Què he dit? Això de la mar, la Isabel Betoret, vam estar parlant amb ella, que no ens ha pogut acompanyar perquè... Bueno, no ha pogut. I ens ha enviat aquest àudio.
Hola, què tal? Bueno, me sap molt greu no poder estar aquí amb vosaltres esta tarda, que em feia moltíssima il·lusió. Però bueno, que hem de fer? No és el que ens toca en això de les vacunes. Pues bueno, ja sabeu que jo treballo, sóc la secretària de la Cofradia de Pescadors de l'Ametlla de Mar, i bueno, la veritat és que jo sí que m'agradaria només posar de manifest en esta tertúlia que teniu avui que veig que les coses estan canviant. Veig que afortunadament cada vegada està participant més la dona al sector pesquer i s'està donant més visibilitat a la dona, i prova d'això és que estic veient noies joves que estan estudiant a l'escola nauticopesquera per anar a la mar, i la veritat és que això fa moltíssima il·lusió. Després també me'n dono compte, doncs, bueno, que els pescadors que tenim actualment són gent jove i que estan acceptant moltíssim la participació de la dona en tot este món, i a més col·laboren, i crec que també els ho tenen ja superassumit. De fet, també és un aspecte a destacar que a la cofradia de l'Ametlla de Mar treballen moltíssimes dones, i no només a oficines, sinó que també, doncs, bueno, tot el que és la part de la classificació, la recollida del peix, i també doncs, anem procurant això, que certes feines que fins ara només les feien els homes, doncs ara també ja les anem fent les dones sense cap classe de problema. I després també voldria destacar una miqueteta doncs, el paper que està fent l'Associació Catalana de Dones de la Mar, perquè és una associació que està treballant moltíssim per a visibilitzar, perdó, a la dona a tot este món, però també s'estan aconseguint moltes coses, s'estan aconseguint pues, això, el que són jornades i cursos de formació, també s'està treballant amb la Direcció General de Pesca i en l'Escola Nàutica Pesquera per a veure si fan cursos específics enfocats de cara a la dona, per introduir-la més en tot este món. I bueno, pues poquet a poquet anem fent cosetes, i crec que sí, que la cosa va bé i que anem bé i anem en bona direcció i anem en bon camí. Però clar, hem de pensar que hi ha tants debatges a passar que no podem baixar la guàrdia i sempre hem d'estar fortes i tirant endavant. Bueno, que acabéssiu de passar una bona tertúlia. Vinga, adeu.
Bueno, tal com dia la Isabel, i també ha dit la Montse abans, hi ha molta feina a fer al món este de la mar, sobretot tant a nivell d'oficina o administratiu com a nivell de treball, perquè com dia l'Ariadna, o sigui, tu ara quan hauràs de fer les pràctiques, on les faràs? Perquè si no pots fer-les en un barc on t'haiguen homes, ni haiga lavabo adaptat per a tu, on te ho faràs les pràctiques?
A veure, a mi ara el que em fan falta són les hores d'embarque, que per al grau superior és un any, per a la carrera seran 3 anys. Les del grau superior les estic fent aquí al Tunacat 2, i després de la carrera, el bo dels barcos com grans, tipus Marina Mercant, Creuers, Passatge, és que el ser un barco molt més gran està molt més adaptat per a tots. Llavors, quan m'embarqui allí a fer hores.
Pili, què mos dies abans, això del lavabo que has dit? No sé què mos...
No, quan jo anava a la mar, el pobre Valer...
Sí, ara no.
De lavabos, nai,
nai. Home, la veritat és que tu no ets el teu home.
Però havia d'entrar al pont.
Què trobes tu de tot això que ha dit l'Ariadna, d'aquestes mesures que hi ha ara? Que, o
aquestes lleis? El mateix, barreres per tot arreu.
Sí.
Tots són barreres.
Tu trobes que hi haurien més dones embarcades? O trobeu que haurien més dones embarcades?
Jo crec que sí.
Que si no hi haguessin tantes, com se diu...
limitacions. Barreres.
Sí, això.
Limitacions.
Això, limitacions.
El que és un absurd, no? Perquè comentàvem fora de micro que a nosaltres tant ens faria compartir un lavabo amb nois i tothom és net i, bueno, és que a més, bueno, això és una tonteria, no? De ser net per ser home o dona. No ens importaria, i amb aquesta llei pues, està limitant que això pugui passar.
Però això no ens passa a la mare, fer... els lavabos?
Clar, clar, el que passa tot arreu, però que igual pues, hauria de pensar-se que la mar pues, hauria de fer una excepció, si de cas, perquè realment és una limitació superabsurda, sota el meu prisma, superabsurda, i va en contra de la incorporació de les dones que estan estudiant realment al món de la mar.
De totes maneres, a veure, la normativa, i ara ja em poso jo la part de...
Vinga, vinga.
No, vaig a patxacar-la, és a dir...
Des de dintre aquesta...
No, a veure, pensem, les competències, per exemple, de Marina Mercant estan a Madrid, que té un mar que no se l'acaba.
Sí, sí, el mar del nord, el mar del nord.
I per tant, hi ha molts absurds quan llegeixes una normativa que penses, una persona que viu al costat del mar segurament no pensaria en redactar-ho d'aquesta manera. Però a més es redacten despatxos de tècnics que sí. Poques vegades han anat embarcat, ja han xafat, o l'han xafat...
O el carrer, simplement.
Exacte, no? O que han xafat allò sobre el que estan legislant, són abogats, però no res més. I per tant, de vegades és molt difícil conciliar el que t'acaba dient el BOE que has de fer i com ho has de complir amb la realitat en la que et trobes. I en el tema del mar n'hi han moltes de contradiccions. Nosaltres en trobem moltes, són contradiccions tan tontes.
Però jo crec que com ara el Ministeri de Marina, el que és la mar, hauria d'estar. No et dic que estigui a casa nostra, també pot estar a Alicant, a Alacant. També pot estar a Vigo, sí. També pot estar a Cádiz.
És que tothom que es dedica perquè, al món de la mar...
Perquè tot el que és...
Som una península, mar, som una península.
És que estem voltats d'aigua.
Jo crec que el més important seria que... estigués com regit per una persona que realment ha estat a la mar. Ai. Ha estat treballant a la mar, ha estat embarcada, sigui home, sigui dona, hagi estat a que pesca, coneixia, mercant, clar, passatge, el que sigui, però que sàpigui el que se veu allí. Mm. Que ho sàpigui, perquè jo estic embarcada en un munt d'homes, no et sé dir ni el número, perquè són un munt d'homes, i jo no tinc cap problema en canviar-me la camiseta quan m'embrutó, en anar al lavabo, en res. I... És
perquè
això,
és una cosa natural, és que s'ha de ser així, de ser una cosa natural. Això ens ho duen les noies del que vam estar parlant amb la Eila i la Belén, que elles també tenen vàters adaptats, però que abans se canviaven els homes i no s'agafaven tantes dones per això, perquè havien de canviar el mateix canviador i ara tenen el seu espai, el seu lavabo, però el que diem, que havien, no n'agafaven perquè no hi havia espai per elles. I és un món així també diferent i trobo que és el que diu ella, que ha de ser una cosa natural. Que no s'ha de veure com a cap provocació, ni cap limitació, ni res, i si hi ha respecte encara més, crec. Què trobeu altres?
I tant.
Estic completament d'acord.
I la Pili, què diu la Pili?
Sí que sí, que sí.
Com tal de no anar al povalet? Xiquetes, jo només se puc explicar el que és. Valtos, és que a més les quatre ho he estudiat. Jo he estudiat el mínim que s'estudiava en aquella època. I només se puc explicar les experiències que he passat.
Però era una època diferent.
Mira, també. Ell és biòloga marina. Nosaltres, quan anàvem a la mar, baixàvem tota la basura
sí.
que treiem de...
De l'aigua.
De l'aigua. Ens diuen els basureros del moll, se'n burlaven. Avui en dia, les barques porten tot el que troben. Però llavors, el dia que armaven, després de Sant Pere, l'1 de juliol, sorties detrás de les barques d'arràs, perquè el nivell nostre ens esperàvem les rastelles. I si algú s'ofèn, perdoneu-me, però era el que hi havia. A la bocana del moll, tal com anaven sortint, el pot amb el pinzell en la patent, el pot amb el petroli, la garrafa, la no sé què... I la bocana del moll, després la caleta de Pepo, era un basurero autèntic.
Cert.
Perdoneu, però algú ho havia de dir, diu aquell home. És que era així, jo només sé parlar del que
jo això m'ho he trobat bussejant, buscant algun... Bussejant, buscant punts per fer immersions amb els clients, que vas aquí i allà, m'he trobat... N'hi ha autèntics basureros aquí a la mar. A la part que li diem, no?, el cementeri de barques, sí. La banda de barques, ahí te trobes, bueno, bosses d'aquestes de sacs, de big sacs, pneumàtics, no us vull explicar la quantitat, ampolles...
Bueno, l'última
vegada... Una porqueria, i això... A la mar ja sabem que quan tires alguna cosa es manté molt de temps, sí. No bé, et degrada fàcilment, llavors això no sé els anys que portaran.
Lavadores. Vam sortir a TV3, la barca de Bernat,
sí,
crec,
el Bernat, sí.
I una lavadora. Sí, com afecta la lavadora? I a veure, expliqueu-me
això. Bueno, la raó era...
És molt senzill.
Els grans barcos.
Això una barca va agafar un jabalí, viu, nedant. Uns altres van agafar un porc mort. Nosaltres vam agafar un arbre que no el podíem treure de cap manera. Quan això vam aconseguir treure'l, lo vam pujar dalt de la barca, el vam portar al moll. I el que estava encarregat del moll, li van dir, on lo podem deixar? I saps què mos va contestar? No l'has pescat tu, ja t'apanyaràs, que els llangostins i els caragols de punxa que has agafat, a mi no me'n dones. Així que l'arbre, aviam què fas. I el meu home diu... Amolla cap. A la bocana del moll tirarem l'arbre que s'apanya un altre. I quan va sentir això va dir, no, arrembleu-vos allí a la caseta del petroli i el desembarqueu allí.
Però també hi ha més cuidado, trobeu, amb les barques.
No, el problema és les deixalleries que hi ha pels barrancs.
També.
Que quan plou, tot has tenint els cotxes. La gent ho tira tot. Mm. I quan plou i baixen, que s'ajunta tot, baixa pel riu, carinyo. Agafem avellanes, no? Quan baixen les riuades, sí. A pixar vaques, ho agafàvem. Sí. Pues a la mar s'agafa de tot. Lo moment, encara eren pessetes, una vegada un bitllet de 5.000 plegadetes. I una altra vegada una muntura d'unes ulleres que eren dos.
Clar, és que fa, tot fa cap a la mar, el que passa és que un cop arriba a la mar, com no ho veiem, no? En la superfície de l'aigua es veu superneta i baix, no som capaços, és com una catifa gegant, no? Que ahí entra i entra tot fins que arriba.
També
punt,
crec
clar.
Que és molt important com a que els mariners i capitans, armadors, com ho volguéssim dir, de qualsevol tipus de barca, també com a que facilitin estos medis a les tripulacions a l'hora de reciclar,
de
tindre basures i tot això, perquè si estàs en una barca i tens una basura com la de casa teua, tipus Pobalet, on te tiraràs les coses? A la mar.
A la mar.
Perquè a la mar ho tiraràs. Jo el barco que estic ara està molt bé i molt ben adaptat, però quan vaig estar al iate, allí teníem la basura de la cuina xocoteta, òbviament per reciclar-ho, però moltes coses van a la mar, moltes.
Bueno, sí que hi ha projectes, no?, de recollida de brossa, un projecte aquest Mar Viva, que és de l'administració.
Sí, però...
Bueno, i aquí al poble tenim lo de Platges Netes,
sí, bueno, ja van,
que ells fan una gran feina,
sí,
però a nivell generalitat...
Això és de la pesca, és un projecte que anima els pescadors a, quan se troben les deixalles, quan estan pescant, en comptes de tornar-les un altre cop a la mar, sinó desembarcar-les, i llavors a partir d'aquestes deixalles hi ha uns contenidors al port per això, que és precisament el projecte el retira, i a partir d'aquestes deixalles això ja se fa en roba i se reutilitza. Vull dir que vosaltres, Pili, lo que era, no eren uns pasureros, eren uns visionaris.
Visionaris,
pioneres.
Mira, sabeu lo que... Ara no ho sé perquè fa anys que jo no vaig, però vosaltres sabeu, ho dic perquè som dones, lo plàstic del salvaslip, lo plàstic dels panyals de bebè, lo plàstic de les compreses no es desfà. Lo paper d'alumini negre, quan hi havia enzoades, que plovia molt, o que més por me feia, al pujar al rastell si hi havia molta basura, feia que no hi hagi un ofegat, que no hi hagi un ofegat. En això tenia una...
Bueno, jo volia, si mos ha tirat el temps amunt, volia donar les gràcies a totes per haver vingut, per estar este ratet amb naltros, a la Montse, a l'Aurora, a la Pili i a l'Ariadna, moltes gràcies. I per acabar, per a fer un homenatge a les remendadores del nostre poble, que en són moltes, que m'hauria agradat nombrar-les a totes, però és impossible, m'agradaria llegir-vos una cosa que hi ha escrit, perquè he parlat amb l'Agustina de Bolea i ella, a través de sa filla i sa neta, m'ha explicat i jo he fet un petit homenatge en tot el que m'ha dit, que diu així: mare, ensenya'm a remendar com ho feia la padrina, que a mi m'agrada molt. Té menuda, enfila'm l'agulla i mira com ho faig jo. Vaig passant l'agulla per aquí i vaig tapant el forat. Una historieta et contaré per a que sàpigues de la vida de la padrina, però també de moltes dones del nostre poble que així es guanyaven la vida. La tia Serena mos venia a buscar quan la barca feia mal a la xàrcia i nosaltres agafàvem la cadira i la sombrilla. Però això ara, perquè abans mos assentàvem en terra. Fes fred o calor, aigua o ventada, allí estàvem, al peu del canó. I allí assentades mos estàvem tot el dia. Només paràvem per a dinar. Encara sort que a l'hora de berenar, la Maria de Fernando mos baixava un tros de coc i la patacona Fantes per fer passar la calor. Mare, que bonic era! Com un dia me va dir la tia Agustina de Bolea, sí, filleta, és l'ofici que més m'ha agradat a la vida i l'enyoro molt. Mare, jo vull ser remendadora. Ai, filla, quina alegria tinc. Assente't aquí amb mi que enfilarem l'agulla i t'explicaré històries del moll. A totes elles, les remendadores del nostre poble.
A mi me dóna ganes de plorar.
Moltes
gràcies per vindre. I farem una pròxima, espero fer una pròxima. Moltes gràcies, vale. Noies.
A tu.
Gràcies a tu. Les mans tan dures per pagar tots els nostres malsons. No cosirem mai més els vostres botons, ni la
tan dures per pagar tots els nostres malsons i per punxar-nos els collons.